Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat la proposta sorpresa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. A partir de demà obrirà una ronda de consultes a la societat civil per recollir l'opinió de ciutadans, empreses i organitzacions sobre aquest OPA abans de portar el tema al seu Consell de Ministres, que recordeu que té l'última paraula. També hem passat pel Congrés dels Diputats. Allà aquest matí l'exvicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha negat cap guerra bruta contra l'independentisme català. Ha estat a la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya, on d'aquí a una hora compareixerà l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. I també hem connectat amb el Pròxim Orient, arran del Pla d'Israel per ocupar i retenir permanentment parts de la Franja de Gaza. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. A aquesta hora, què més podem destacar-hi, Joan Bota?
Doncs que el govern de Ruanda diu que està en fase inicial de converses amb l'administració Trump per acceptar migrants deportats pels Estats Units. L'executiu de Ruanda recorda que en té experiència perquè ja havien acceptat migrants provinents del Regne Unit, un intercanvi que va interrompre l'estiu passat el nou govern laborista del Regne Unit. Ara el ministre estranger ruandès admet que és massa aviat per predir el resultat de les converses amb Washington, però diu que tenen l'esperit de donar una altra oportunitat als migrants que tenen problemes arreu del món. La vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, es confessa sorpresa pels atacs a les renovables arran de l'apagada de la setmana passada. En una trobada amb periodistes, l'exministra espanyola de Transició Ecològica, que avui visita Barcelona, ha admès que falta molt per aclarir què va passar, però ha deixat entreveure que ho pot haver provocat una fallada al sistema. Ens ho explica des de Barcelona, la Montse Poblet.
Bona tarda. Rivera demana prudència, elogia la ràpida recuperació del sistema elèctric espanyol després de l'apagada i recorda l'obligació de la xarxa d'operadors de buscar tant com faci falta per aclarir què va passar. Però no dubta a sortir en defensa de les renovables davant dels atacs rebuts aquests dies.
El gatillo fácil que hemos descubierto, que dispara contra las renovables de una manera, forma un poco sorprendente, porque no solamente es una revolución energética, es una revolución industrial la que estamos viviendo, una revolución que nos permite ser mucho más autónomos y nos ha permitido 100.000 millones de euros ahorrados a los consumidores europeos cuando hemos sufrido el chantaje por parte de Rusia y, sin embargo, pues bueno, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, pero no nos confundamos de enemigo.
La vicepresidenta de la Comissió s'inclina més per un error d'un sistema elèctric en ple procés de transformació que necessita grans inversions per millorar interconnexions i emmagatzemament de l'energia i per trobar noves formes de gestió que responguin al nou mix derivat de la transició cap a energies més netes.
Per cert, sobretot plegat, Telefònica creu que el sistema va aguantar relativament bé l'apagada elèctrica de fa una setmana i recupera la informació per reaccionar millor en un futur, ho ha explicat el president executiu de la companyia, Marc Murtra, des de les jornades del Cercle d'Economia.
El sistema aguantó relativamente bien, pero nosotros no teníamos experiencia de una situación así y lo que estamos haciendo es recabar información para mejorar nuestros procesos, nuestros sistemas y para reaccionar pues mejor en el futuro.
El govern crearà un cos de delegats de prevenció de riscos laborals que visitarà un miler d'empreses l'any. La mesura forma part d'un pla de xoc contra la sinistralitat que busca reduir la mortalitat a la feina. Es desplegaran patrulles formades per dos tècnics, un nomenat pels sindicats i l'altre per la patronal. Ho ha explicat el conseller d'Economia, Miquel Samper.
Es aniran fent actuacions a tota Catalunya, doncs en funció dels sectors, probablement que tinguin més riscos, doncs perquè aquests sectors que tenen més riscos, doncs evidentment doncs puguin tenir tota la informació, tot l'assessorament, tot l'acompanyament per intentar reduir-los.
I el voluntariat per la llengua, impulsat pel Departament de Política Lingüística, aconsegueix un nou rècord de parelles lingüístiques. Aquest 2024 se n'han format més d'11.500 entre presencials i virtuals, i això és la xifra més alta des del 2003, que és quan es va crear el programa. La iniciativa facilita la conversa en català a les persones que tenen coneixements bàsics de llengua i necessiten adquirir fluïdesa.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El consultor de comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Marc Bataller, periodista. Bona tarda.
Bona tarda.
Està nerviós. Ha entrat a l'estudi ja aquesta setmana, que si hi ha una cosa, que si l'altra... Està...
Setmana decisiva, no?
Segons per què.
Segons per què.
Bé,
la Júlia no ho sabia, per
exemple. La Júlia no
ho sabia. No sé, és igual, és igual. Deixa'm córrer.
Bé, escolta'm. està pensant en el Barça, que
ja, ja.
Pensa en les seves coses.
Bueno, sí, clar.
No era el conclave, està clar.
També, també. No, no és el que pensava. Reconec.
Què et preocupa més de les dues coses?
De quines? Del Barça o del conclave?
Per això...
És que del Barça hi ha dues coses.
Del Barça, de la Lliga o de la Champions.
Em pensava que la pregunta de la Júlia era ben intencionada i anava bé.
Crec que al Marc primer li interessa Milà, que és on juga el Barça, després li interessa el Clàssic, que és el Barça, i de tercera, en tot cas, el conclave.
I n'afegeix una altra.
A veure.
Dimarts, el bàsquet.
Carai, escolta'm, és que tens...
Hosti, quantes preocupacions.
Tens una agenda molt apretada, eh?
Sí, sí, el conclave, ja ho trobarem, el conclave.
Molt bé, doncs escolta'm, ja ho trobarem. Farem programació especial de Catalunya Ràdio, per cert, amb el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell des d'allà, i el Catalunya Migdia, que també farem des de Roma, a partir de dimecres, pendent d'aquest conclave, i de la reunió que començarà el dimecres, quan passin 30 minuts aproximadament de les 4, que és quan està previst que es tanquin a la Capilla Sixtina, i a partir d'aquí veurem quantes xemeneies i fumates negres tenim abans de la fumata blanca. Per tant, ho seguirem en directe a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació. Però abans, més coses. La primera, ja sabeu, ve des de fora. Sabeu que els dilluns és l'escriptora Carlota Gurt qui ens proposa el tema. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si està més preocupada pel conclave, pel Barça Inter de Milà,
tot això
pel
preocupa.
Clàssic.
O sigui, el Barça per mi no existeix. I els papes jo crec que tampoc. O sigui, el que faria seria deixar de parlar-ne, a veure si si has mort l'Església Catòlica sencera, no només els papes, saps? Bueno, vull dir, jo si pogués triar...
Sembla un bon inici de començar la setmana del conclave, eh? És a dir, endavant. Bé.
Sí, sí. En fi, allò, fumata negra ja per sempre. Bé, res. Vull dir que no em preocupen gaire, no. Mira, jo avui us volia parlar, com que fa 10 dies que ha sigut Sant Jordi i ara ja ni ens en recordem dels llibres, dic, doncs mira, parlarem de llegir i parlarem d'escriure, no? Per què? Mira, McLuhan ja fa molts anys, no?, ja parlava de que l'escriptura i la lectura era una tecnologia que ens va canviar, no?, la humanitat, perquè va permetre ampliar les nostres capacitats, no?, la memòria, i va obrir les portes al pensament abstracte, al pensament complex, perquè el text és com l'única manera d'articular pensaments complexos, no?, és l'única manera de realment desenvolupar les idees, no? I a més, no només això, sinó que llegir és la manera més eficient d'aprendre, tant per quantitat de paraules que podem processar, o sigui, les paraules per minut que podem processar llegint són moltes més que quasi el doble de les que podem processar escoltant, sinó també per la manera de processar aquestes paraules, no? Perquè, diguéssim, hi ha un 30% de l'escorça cerebral dedicada a processar informació visual, és a dir, text, per exemple, i, en canvi, un 10% dedicada a processar la informació auditiva. Per tant, llegir és l'única manera d'aprendre ràpid i de desenvolupar els pensaments, val? A més, llegia fa poc, bueno, fa poc, és un article de fa temps, un article de la revista Science que parla de que la gent que llegeix ficció literària té més capacitat d'empatia, o sigui, és més capaç d'entendre el món, d'entendre a si mateix i d'entendre els altres, no? I tot això ve una mica tom perquè penso que estem abandonant el text, no?, d'una manera molt clara, o sigui, llegim whatsapps i llegim moltes coses, però el que és el text llarg l'estem abandonant en favor del vídeo i del tot el que és breu. I això inevitablement tendeix a la simplificació. I això què ens porta? Diguéssim, ens porta el procés invers que dèiem a McLuhan, no? O sigui, ens estem atrofiant com a espècie. I no sembla, o almenys jo no veig que això es pugui revertir. Em sembla una mica preocupant. I, per tant, diguéssim, tots aquests llibres que ara tenim allà apilats que ens vam comprar per Sant Jordi, estaria bé que els llegíssim, no? Vull dir, seria una... Com a idea, estaria bé.
Ja que ens hem gastat els diners, ni que sigui per això, per treure un rendiment, com a mínim per això. Sobre les reflexions, que estan molt bé, i et sentia i pensava, molt bé, aquesta teoria ja ens la sabem, però, com a pare d'adolescents, tota aquesta teoria, aplicar-la a la pràctica és una lluita difícil.
Mira, ahir mirava un reportatge que feien a TV3 amb la Setmana de la Llengua, que ara l'estava buscant i que em va sorprendre molt, que era el fenomen del iaisme, que era que, precisament, els adolescents, a l'hora, sobretot, de parlar, no tant de llegir, com deies, Carlota, però també deies de parlar, no pronunciaven bé la ella, sinó pronunciaven la i. És a dir, deien llibre, o tubeiola, vale? I fins i tot hi havia cursos on s'ensenyava aquesta situació. I molt també venia provocat pel poc ús social del català, no? O fins i tot, també deien, d'alguns referents, no?, en aquests moments catalans, ja siguin de música, de llibres, d'escriptors, adolescents, que fins i tot ja feien servir, no?, aquest tipus de llenguatge. I, per tant, és molt complicat, no?, fins i tot això, i també el que deia l'Òscar, és a dir, dir-li a un adolescent, llegeix... I fora aquest reel... Jo m'ho he trobat a casa, i és molt complicat, ja t'ho dic, tenen 12 i 14 anys.
Però... Sí, però el problema no és només dels adolescents,
no,
eh? Vull dir que sempre
els
donem la culpa.
No.
Jo crec que és dels adults, també. Els adults no estan llegint, tampoc, eh?
Sí. Jo me referia, sobretot, al que deia l'Òscar, i aquest estudi, o aquest reportatge, que em va sorprendre molt, que feien a... a TV3 i que ara estava recuperant aquí mentre estàvem parlant.
Mm. Parlava la Carlota ara de l'empatia i jo crec que també té a veure amb la imaginació. Crec que ens costa molt imaginar si no llegim, i això ho barrejo amb el que deia també la Carlota de la societat de la immediatesa, no? Que ens hem acostumat a processar missatges molt curts però alhora amb grans dosis, no? I això ens porta sobretot a la sobreinformació, i jo crec que la sobreinformació al final el que fa és saturar-nos, pensar que tot és el mateix i per tant la conseqüència és estar molt menys informats. I jo crec que aquí és un gran problema també dels mitjans de comunicació, que cada vegada també ens volem assemblar més a aquest consum de xarxes socials, de TikToks, de X i de tot aquest contingut audiovisual, també per rebre més lectors que potser també hem perdut degut a aquestes noves formes de comunicar-nos, que al final jo crec que socialment ens fan un flac favor.
Jo crec que hi ha un problema amb una saturació de continguts. Una persona avui en dia en un sol dia pot rebre una quantitat immensa. I això et porta a allò que diuen l'economia de l'atenció, no? I al final tens una capacitat d'assumir una sèrie de missatges, un número de missatges, però tens la capacitat d'assumir-los tots. I en aquesta lluita per captar l'atenció de les persones, dels consumidors, dels oients o de les persones, doncs el que fa és competir en competir amb missatges que siguin simples, bàsics, senzills, perquè si no és impossible. Per què? Perquè automàticament tens menys temps. Això està afectant, evidentment, la capacitat d'atendre, no? De tenir durant un temps suficient el cap posat en una cosa que et pugui interessar, no? Aquesta immediatesa, aquesta velocitat, aquest ritme que portem i que afecta també a la nostra capacitat comprensiva, fruit d'aquesta saturació de missatges, doncs evidentment té una conseqüència. Primer, estem pitjor informats, encara que ens sembli tot el contrari. Segon, hi ha un empobriment del discurs, perquè on que hi ha menys matís, hi ha menys paraules, perquè necessitem en molt poc temps hem de col·locar moltes coses, doncs fa que amb la consigna ja en tinguem prou, no? I amb tres miradetes a Twitter et pensis que ja estàs informat del que està passant al dia. I tens una informació absolutament superficial del que passa, però és que no tens temps material per dedicar-hi a aprofundir en res més que això. I això s'ha convertit en un hàbit que jo crec que fa a mig, curt termini, de fet ja està afectant la nostra relació amb el món, no? Perquè l'entenem a base de missatges curts que no tenen cap significat més enllà del que tu t'encaixa.
Doncs les conseqüències, diríem, del món en el qual vivim, i que fa que, per molt que ens hi escarrecem, ens costa el fet de trobar una estona per llegir, per fer que els altres llegeixin, per llegir aquells llibres que ens hem comprat o que hem regalat, i que, per tant, ara que hem passat uns dies de Sant Jordi, que tots hem rebut, o gairebé tots, algun llibre, doncs, home, a banda de posar-lo a la prestatgeria i d'haver-lo demanat, doncs, també llegir-lo, perquè sempre es gaudeix molt més que no pas només mirant-se'l per fora. És la reivindicació de la Carlota Gurt.
Sí,
Carlota.
Bueno, ja quasi com, diguéssim, com a reivindicació col·lectiva, saps? Ja no, llegeix, no has de llegir per tu, sinó has de llegir perquè si tots llegim, tots serem
millors. Vull dir,
sí, sí, vull dir, ja no és una cosa individual, és un objectiu, no?, d'atròfia de l'espècie. Anem a lluitar contra l'atròfia de l'espècie.
Vinga, doncs ens hi afegim des d'aquí, ens hi afegim aquesta petició. A veure si ens en sortim. Sí. Carlota, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Dos minuts i serà un quart.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
La notícia del dia ha arribat per sorpresa des d'aquestes jornades del Cercle d'Economia que es fan a Barcelona. Ja sabeu que Pedro Sánchez tenia a sobre seu totes les càmeres, totes les lupes, tot l'interès per saber què responia el govern espanyol a aquell informe de la Comissió de la Competència sobre l'OPA del BBVA i sobre el Banc Sabadell. Bé, doncs Pedro Sánchez ha anunciat, com dèiem, des de Barcelona, que consultarà empreses i particulars sobre aquesta OPA. Demà obrirà una consulta pública per recollir l'opinió de la societat sobre una eventual fusió entre els dos bancs i decidir en el termini de 15 dies, que és el que marca la llei, si eleva l'assumpte o no al seu Consell de Ministres. És un tràmit inèdit que vindrà després del dictamen, com dèiem, favorable i unànime de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que ha deixat l'operació subjecta al compliment d'una sèrie de condicions per part del BBVA durant els pròxims 3 anys.
Para tomar esta decisión con todas las garantías, quisiera anunciarles el que el Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos.
Aquest ha estat l'anunci fet per Pedro Sánchez, per sorpresa, i com dèiem, en aquestes jornades del Cercle d'Economia, on entre el públic hi havia, sobretot, poder econòmic. La majoria dels actors han trobat positiva aquesta consulta pública anunciada per sorpresa per Pedro Sánchez. Ho han fet així els petits accionistes del Sabadell, les patronals, o el mateix Josep Oliu, el president del Banc Sabadell. Carlos Torres, del BBVA, ha comentat que la respecta. Recordem que dimecres passat la Comissió Nacional del Mercat de Valors va autoritzar l'OPA, però va detectar una sèrie de riscos per la competència si aquesta OPA tirava endavant. Destacava que hi podria haver empitjorament de les condicions comercials per particulars, per pimes i per autònoms. També deia que hi podria haver exclusió financera en alguns municipis, especialment rurals. Aquests últims dies, la pressió des de Catalunya perquè el govern espanyol no autoritzi aquesta operació ha arribat des de totes bandes, començant per la patronal de les petites i mitjanes empreses fins a Foment del Treball, que avui també ha xifrat les pèrdues de les empreses per la dificultat d'accedir al crèdit en cas de fusió dels dos bancs. Això, per exemple, és el que avui ha dit Josep Sánchez Llibre.
És decebedora, és insuficient, és precipitada i que representarà per totes les pimes espanyoles i per tot el teixit industrial i comercial d'Espanya una pèrdua de crèdit de 70.000 milions d'euros.
Això és el que es diu des de les patronals catalanes. També hem sentit dels partits polítics catalans oposant-se a aquesta OPA, però de moment Pedro Sánchez, que quan tothom el mirava amb ell per veure què decidia, ha decidit consultar.
Realment.
És sorprenent, no?
Consultar està bé sempre, aparentment,
no,
però...
Tant, i tant.
Afregiré un però, digues, primer, mica
no, és que el que m'estranya és que no ho hagi fet fins ara. De fet, què han fet fins ara? Si no és captar l'opinió dels diferents actors socioeconòmics polítics que hi tenen veu en aquesta qüestió. En general, a Catalunya tothom s'hi ha manifestat molt, molt contrari, no? I segurament, encara que no s'ha dit o no ho ha dit, estic segur que se li pregunten al president de la Generalitat, que també està esperant segurament ordres de Madrid, doncs podria dir que també estaria en contra d'això, encara que no ho hagi dit, no? Per tant, és sorprenent que això ho elevi a la categoria solemne quan és una cosa que segurament és el que hauria d'estar fent fins ara. Un dubte, quan parla de consultar amb els ciutadans, de qui està parlant?
O com? En el fons està parlant dels agents econòmics.
Bueno, pues, Foment, Pimes... No? Sí, sí, sí. No, jo sempre dic...
La seva opinió la saben, vull dir...
És el que anava a afegir al pro, eh? Consultar, aparentment, sempre està bé. Evidentment, no? A favor de la consulta, però també en política, a vegades, quan tens una decisió complicada, fes una comissió o una consulta. I a partir d'aquí decideix, no? Vull dir, és així, no ens enganyem. I els que hem estat en política, que més o menys tots ja hem estat relacionats, a vegades això funciona així. També és una manera de dir, mira, escolta, sé què vull, però escoltaré totes les parts i a partir d'aquí decidiré, per tant, tindré un consens cap a una banda o cap a l'altra, però és el que deia Miquel Àngel, fins ara què hem fet? Esperar, no? Mirar què passa, mirar amb què decideix la Comissió Nacional del Mercat de Valors, no sé, és bastant estrany, a part és un serial que dura i dura i dura, i durarà, eh? Vull dir, perquè portem ja gairebé més d'un any, si no m'equivoco, amb aquesta opostil.
Un any era just, no?
I també, a vegades, no? Com amb la Carlota ara parlàvem de llenguatge, no? Pedro Sánchez, en el seu discurs, ha fet servir la paraula opa hostil.
Sí.
Per tant, en aquest sentit, tot el que diu Pedro Sánchez, o habitualment tot el que diuen els polítics està bastant pensat, i aquesta frase, opa hostil, segur que està pensadíssima, per no sé si prendre una decisió, perquè com que ha de consultar, veurem, però si més no, ha sorprès bastant, i la gent del mateix Banc Sabadell, els petits accionistes...
Els petits accionistes s'hi han agafat molt, sí, aquesta paraula, hostil, exacte, perquè és veritat que no és una OPA pactada,
no.
És evident que és hostil, però és veritat que no s'havia utilitzat estalviar aquesta paraula, de fet, fins ara es parlava de l'OPA, sí, del BBVA sobre el Banc Sabadell, però és veritat que el primer que ha utilitzat aquest concepte d'OPA hostil ha estat Pedro Sánchez, i molta gent, sobretot els petits accionistes, s'hi han agafat aquesta frase. També és veritat que t'agafes aquesta frase, com volem dir, senyal inequívoc, que no hi està a favor. Home, si no hi està a favor, que posi, no? Que posi el Consell de Ministres i que ell té la paella pel mànec.
Que posi les condicions molt dures.
Però tampoc no deu ser tan fàcil quan busca, entre cometes, una coartada de dir no ho decideixo jo sol, sinó que ho decideixo amb aquesta consulta a la societat civil, podríem dir.
Clar, és a dir, políticament sí que té molt sentit el que ha fet avui Pedro Sánchez. És a dir, la decisió per part del Consell de Ministres i també per part del Govern de Catalunya està presa, que és mostrar-se en contra d'això, i ho han dit de moltes maneres. És veritat que mai ha sigut tan clar com volem moltes vegades els periodistes, però ha sigut tant amb tuits, i ja no ve d'ara, durant tots aquests anys, bueno, aquest any, en realitat, s'han estat parlant. Què fa Sánchez? Sánchez diu, no vull prendre aquesta decisió sol, no perquè no volia assumir responsabilitat, sinó perquè després, quan el PP vulgui carregar contra ell, ell pugui dir, no he sigut jo, ha sigut tots aquests agents socials els que he consultat els que han decidit això. És a dir, ell el que fa és fer una maniobra molt més àmplia per justificar la seva pròpia decisió, que ja està presa, i com dèiem ara, està presa des del moment en què ell diu opa hostil. També hi ha un altre vessant...
Estan segura que en aquest
molt segura, i això és el que expliquen els col·laboradors de Sánchez. Per què han esperat tant? Que aquesta era la segona
però
cosa que dèiem.
Ella, per exemple, no ho ha
moment,
dit.
Deixa'm acabar, Marc.
Sí, sí. Per què
fins ara no? Perquè aquí hi ha hagut una decisió de la Comissió Nacional sobre la competència que al final havia de mostrar una sèrie de condicions que han acabat sent molt més dures de les que hi havia inicialment. I això ha passat perquè hi ha hagut una negociació política també d'aquest cas. No ha sigut només una decisió purament econòmica. Ara bé, fins que no es coneixessin aquestes condicions, el Consell de Ministres no podia fixar les seves. Ara sí que ho pot fer. I a més, a Sánchez li ha vingut gairebé gratis el fet de que Pere Soler, que s'ha anomenat en mans de Junts, hagi també donat el seu suport i, per tant, sigui una decisió per unanimitat. En el moment en què és per unanimitat, Sánchez, per dir que no a aquesta OPA, necessita carregar-se de més arguments dels que té ara mateix. I també és, en certa manera, com deia al principi, una manera de desactivar una campanya política en contra per part de Feijó, que Feijó també ha d'anar amb compte perquè el PP català per primera vegada ha parlat molt més clar que la direcció nacional. El PP català va dir que estava completament en contra d'aquesta OPA.
Jo en aquest sentit, perdona que m'encet tallers, no, jo el que et digués que, per exemple, ja no l'hem sentit. Illa no s'ha pronunciat. Deu estar esperant què diu Pedro Sánchez.
Illa esperarà, clar, sí, sí.
Bé, doncs, home, una miqueta supeditats estem a Espanya.
Tenim
el govern
que ha votat la sobirania.
Ell mateix va fer un tuit dient estaré esperant a quina és la decisió que es pren i pendent dels interessos de Catalunya.
Jo pregunto, és normal que el govern de Catalunya, en el qual sobretot afecta l'OPA, estigui pendent del que digui Madrid?
Jo aquí no hi entro. Jo estic fent una anàlisi política del que està passant. No si em sembla bé, malament, si estic d'acord o en contra. El que dic és l'anàlisi política del que està passant. Sí, Illa està esperant a que Sánchez mogui fitxa. Més en el moment en què hi ha aquesta consulta pública i tenint en compte que avui ja s'han reunit per posar una mica en comú les condicions.
Després en parlarem, segurament, però és una miqueta el que ha passat amb la pagada. Primer surt Sánchez, després surt Illa. Per tant, primer surt Madrid, després surt Catalunya. És un canvi polític molt bèstia respecte a tot el que ha passat els últims 10 anys. Però tornant al que et deia l'OPA.
Però el canvi no ve per això, el canvi ve per unes eleccions que hi va haver.
Sí, ja ho he dit, sí. Evidentment, la ciutadania ha votat això.
Esperar que un govern de Catalunya encapçalat per un partit que no és independentista es comporti com un govern de Catalunya encapçalat per un independentista...
Però, Òscar, jo no et diria tan independentista, sinó, si més no, catalanista, una mica. No? És a dir, que no depenguis tant de Madrid.
No, sí, és que evident tot és legítim i és el que s'ha votat la ciutadania.
Per mi la qüestió no és qüestió de dependre o no de Madrid, sinó de saber si tens criteri propi o no. Des de la teva perspectiva, com a partit que encara el PSC és
però
català.
Però és que hem canviat molt d'aquell PSC. No,
evidentment.
Recorda aquell PSC que anava en contra el PSOE, que hi ha ànima.
El criteri propi, el govern català s'ha mostrat en contra de l'OPA.
Sí, però no ho ha dit tant.
Després de l'informe però en les declaracions públiques, tant dels consellers com del mateix president, s'ha mostrat en contra de l'OPA.
Potser hagués estat més interessant mostrar-se més clarament en
més
contra
contundent.
De l'OPA, fonamentalment perquè al moment que s'aplaudeix el retorn del Sabadell a Catalunya i que es valora com un, com allò que li diuen, passant pàgina, normalitat, la nova normalitat, tot plegat, doncs home, si al final el viatge d'Alacant a Barcelona acaba a Madrid via aquesta OPA hostil amb el BBVA, doncs home, jo crec que és un problema a la línia de flotació del discurs i el relat del govern de Catalunya, no? Que vol instal·lar aquesta normalitat i aquests fruits, diguem-ne, de superar o passar pàgina en relació al procés, no? Si això acaba així, doncs home, és evident que és una esment a la totalitat al discurs aquest que fa el PSC, que fa el govern de la Generalitat. Per tant, des d'aquest punt de vista, és que jo plantejo que potser el govern Illa hauria d'estar més contundent a l'hora de defensar la necessitat que, per una qüestió primer, diguem-ne, de pròpia competència en relació al sector financer a Catalunya. En segon, en benefici a les pròpies pimes i després del cert alineament amb el teixit socioeconòmic català que des de primera hora està sent molt contundent en contra de l'OPA, no? Ni que sigui per això, crec que seria necessari que el president ja s'hagués mullat més. No ho ha fet, ja entenem que té una lògica, diguem-ne, de certa supeditació al que digui Pedro Sánchez, però això col·loca sempre a Catalunya en una situació una mica com a la defensiva, a l'espera, sense saber si tens al davant el president defensant realment els interessos de Catalunya, encara que en aquest moment puguin coincidir o no amb els del PSOE.
Poc afegir, sincerament, a nivell polític. Crec que també és interessant veure quina ha sigut la reacció del BBVA. que al final el BBVA tampoc es pot posar en una posició contrària al govern espanyol, perquè evidentment la decisió depèn d'ells, i està veient com s'està creant un clima en contra de l'OPA, com deia abans, bastant potent a Catalunya i bastant alineat. Per tant, al BBVA l'únic que li queda és esperar, i al Sabadell seguir fent aquestes campanyes publicitàries
que estan bé,
certa gràcia, la veritat, i per tant començar a generar una opinió pública favorable a que no es dugui a terme aquesta OPA.
Al marge del tema polític, en el qual estàvem analitzant, evidentment, quan hi ha una fusió bancària sempre acaba perjudicant en el client. És a dir, s'acaben tancant oficines, ho vam veure...
N'hi hem viscut unes quantes,
eh? Ho vam veure tot com la caixa...
Les caixes d'estalvi petites van desaparèixer.
Caixes de Girona, caixes de Manresa van desaparèixer, per tant, perds oficines. En aquest sentit, el que també comentava Foment, perds ruralitat, no? Que ja costa moltíssim trobar un simple caixer en els pobles més allunyats de Barcelona i sobretot de l'àrea de muntanya. Perds empleats, és que el qual que es podien perdre uns 5.000 empleats. Per tant, quan hi ha aquests tipus de fusions, que al final sempre acaba perdent l'usuari. Segurament guanya la banca, com sempre, eh? I com sempre acaba guanyant la banca, o en aquest cas un oligopoli o monopoli. Però, per tant, això també s'ha de tenir en compte, al marge dels temes de política, de país o del que comentava la Júlia.
De moment, qui pot frenar-ho és el govern espanyol, és qui té les eines a través del Consell de Ministres per tal de posar condicions encara més dures i que facin inviable aquesta OPA. De moment, el que farà Pedro Sánchez és primer fer aquesta consulta, té 15 dies, és a dir, que no ho pot allargar. En cap cas, aquesta consulta a la societat civil pot fer que la decisió del Consell de Ministres vingui més enllà dels 15 dies des que es va fer públic l'informe del Consell Nacional del Mercat de Valors i la Competència, i continua la pressió política i econòmica. Hem sentit com de petits accionistes, com des de les patronals es demanava que es freni aquesta OPA, i també des de diferents partits polítics catalans. Per exemple, des d'Esquerra Republicana han criticat l'OPA, han tornat a lamentar la unanimitat dels vocals de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, en referència al posicionament favorable del vocal proposat per Junts per Catalunya, i avui també des de Junts han demanat al govern espanyol que freni aquesta OPA. Sentim Josep Rius, de Junts per Catalunya, i Isaac Albert, d'Esquerra Republicana.
El que ha de fer el govern espanyol és escoltar, és mullar-se i és aturar aquesta OPA. Per altra banda, també estaria bé que la primera consulta que fes el president Sánchez fos el president Illa, perquè a dia d'avui encara no s'ha posicionat.
El que ens hem trobat en aquestes darreres hores és que, bé, una jugada mestra més, on votar a favor de l'OPA del BBVA era precisament perquè s'estava en contra de l'OPA del BBVA, no? La qual cosa no té cap mena de sentit.
Jo crec que Junts s'hauria d'amagar una miqueta.
Aviam.
Després del que ha passat aquests darrers dies, eh? Vull dir, jo crec que hauria d'estar allà calladet, sé que va sortir Turull a intentar defensar la decisió de Pere Soler, després un tuit d'en Puigdemont, avui el portaveu Rius defensant que el govern espanyol, els del PSOE, aturin l'OPA, però després del que va passar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que el seu vocal, Pere Soler, va votar a favor de l'OPA, crec que una miqueta, tranquils, amagadets a la cova i que passi la tempesta.
Ara que es parla tant de problemes de comunicació, jo tinc la sensació que Junts ha tingut un problema precisament amb això, perquè el que ha acabat defensant Junts, després de que molts periodistes preguntessin per aquest tema, és públicament, bastants dies després, que el que consideraven és que la persona que havien designat era per endurir les condicions. Això es podia haver explicat des del primer dia. Ara bé, a mi el que no em sembla, com a mínim des de fora, molt raonable, sortir avui a demanar a Pedro Sánchez que es mulli,
quan
precisament el que hem vist per part de Junts és posicionar-se en contra de la OPA, però després, a dins de la comissió, votaria a favor.
Aviam, el que, per la informació que tinc, ha passat dintre de la comissió és que el conseller Pere Soler, a proposta, com dieu, de Junts, el que fa és negociar unes condicions en el cas que no s'aturi l'OPA. I, de fet, una d'aquestes condicions és molt rellevant, perquè acaba assegurant, amb el vot unànim de tots, que hi ha un problema de competència. De competència, concretament, a Catalunya. Només això, i en aplicació de l'article 60, crec que és, de la Llei de Defensa de la Competència, ja no s'hauria ni de poder aprovar, en bé de l'interès general, aquesta OPA. Per què? Perquè en un territori prou important és manifest, està assumit per part de la Comissió de la Competència, que genera problemes de competència, a banda dels problemes que genera el petit empresari, a part de el que ja s'ha explicat i que s'ha explicat prou bé, no? Per tant, és veritat, no?, que aquí hi ha pogut haver una certa situació de confusió, però les dues coses, en el fons, són complementàries. D'una banda, està en contra de l'OPA, i després, davant de l'evidència de que la resta de consellers estaven votant a favor vale? Concretament els del PSOE i el de Sumar, doncs fer una cosa potser poc, poc política, però molt pràctica, que és, bueno, si això s'aprova finalment, anem a crear una reserva, diguem-ne, que protegeixi els petits empresaris catalans i que serveixi, si pot ser, de palanca perquè el govern tingui un argument per no aprovar aquesta OPA. Per què? Perquè es demostra, o en tot cas es constata, que hi ha un problema seriós de competència a Catalunya, i això ho reconeix el Consell.
Però precisament per aquesta argumentació, ell podia haver votat en contra.
Sí, sí, però aleshores...
No. Amb la mateixa argumentació, sí, el seu vot no té massa sentit.
No, es pot votar en contra, però si tu votes en contra, automàticament les esmenes que tu proposes, les condicions que tu proposes, decauen.
Miquel Àngel,
jo no sé per què podien... Estaven assumides, de fet, precisament pels consellers del PSOE i de Sumar. És un vot particular, tenint en compte que tirava endavant igualment, perquè el seu vot, l'únic que feia era afavorir la unanimitat.
En aquests casos, tu, si presentes unes esmenes, té poc sentit que votis en contra de les teves esmenes, que apareixen en l'informe general.
Però tu pots votar... Precisament per això pots votar a favor de les teves esmenes i no a favor de l'informe final.
Un vot particular i, per tant...
Llavors el que s'està fent és un intercanvi de dir, ei, accepteu-me les esmenes i jo us regalo aquesta unanimitat. No passa res, pot explicar públicament, com tot, en política.
Sí, jo no
dic
que no puguin explicar, és que també és curiós que depengui del conseller que proposa Junts, quan hi ha altres consellers que han votat a favor, i ara, per exemple, estàs dient molt clarament que el president Sánchez ja t'ha decidit que estarà en contra de l'OPA. No?
A mi em sembla claríssim avui amb les seves
condicions.
Jo
això no ho sé. En tot cas, seria una bona notícia. Però, en tot cas, és contrari al que han fet els consellers proposats pel PSOE.
Jo, Miquel Àngel, hi ha un aspecte...
Es pot entendre que pot haver una certa justificació en aquesta confusió. Però, en fons, són coses que són probablement complementàries, perquè, d'una banda, estàs en contra de l'OPA i estàs demanant constantment, i d'una manera molt clara, que el posicionament del govern sigui el contrari a l'OPA, del govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, però, per altra banda, sabent que estàs en minoria i en defensa dels interessos que representa la petita i mitjana empresa, per dir-ho així, el teixit empresarial, el que li afecta a Catalunya especialment aquesta manca de competència, el problema de competència, doncs puguis col·locar un argument important que el PSOE pugui agafar-ho com a palanca per no aprovar-ho. Ara, mira, evidentment...
Miquel Àngel, abans parlàvem de la societat de la immediatesa, i tu ho saps perfectament, no?, que ets consultor de comunicació, que es diu que allò que no es pot explicar en un tuit de 140 caràcters, malament. I això és el que li ha passat, abans ho parlàvem, no?
A Junts. En general, les coses no es poden explicar en un tuit de 140 caràcters. El que passa
però
que
en política, com més s'entengui, millor. I ara has estat molta estona argumentant-ho, evidentment.
Home, perquè necessitava una certa argumentació.
No t'estic dient que no ho facis, eh? No t'estic dient que no ho facis. Simplement que és una argumentació...
Jo us informació que també...
Argumentació complexa d'entendre... Argumentació complexa d'entendre per la ciutadania. Que a vegades també els polítics estan perquè les coses siguin fàcils. I, per tant, en aquest cas, doncs, no s'ha explicat, i no s'ha explicat bé la posició, i crec que ha estat una errada, que fins i tot el mateix president Puigdemont ha reconegut. És el que deia la Júlia. Al començament es va sortir molt a intentar defensar el vot de Pere Soler, que recordem que havia estat director general dels Mossos durant l'1 d'octubre. Mm-hmm. Va sortir Turull a defensar-lo, i després Puigdemont va dir, bé, potser no era ben bé això, no? Vull dir, no va acabar defensant els interessos de Catalunya. Ja està, no, jo només...
Crec que el que ha fet el conseller a proposta de Junts ha estat davant l'evidència que la resta de consellers anaven a fer un vot favorable i intentar negociar, o de fet negociar i amarrar una sèrie de condicions específiques d'increment del crèdit.
Tu saps que això ni s'ha sabut, ni s'ha explicat.
Però això...
Potser amb la superfície, el que dèiem abans. Ens hem d'adaptar tots a aquest tipus d'informació.
Aviam, saps quin és el problema, Marc? Que és veritat que estem últimament molt acostumats a que tota negociació tingui la seva acta mediàtica i que tot pas que es faci, tota negociació, automàticament algun mitjà ho expliqui.
Sí, completament d'acord.
Ja s'ha vist...
És la nostra feina, això està molt bé. Poder explicar les negociacions.
I més que poguéssim,
més
que voldríem fer-ne.
No era una crítica,
Ja.
Moltes vegades aquest tipus d'estratègia mediàtica, la vegada que es negocia, pot condicionar les negociacions i en alguna ocasió fins i tot les fa fracassar. És igual, s'ha d'entendre, la funció dels mitjans és a les mitjans i dels polítics és a les polítics. Fins aquí res a dir. Ara, ja fa temps que Junts expressa una manera de negociar que és màxima discreció fins que es pot posar damunt la taula de la decisió presa, no? I en aquest cas, jo no sé si hi ha hagut més o menys un problema de coordinació o de comunicació. El que sí sé és que, d'alguna manera, l'interès que ha tingut Junts aquí era intentar preservar davant la possibilitat que l'OPA sí o sí tirés endavant, i això ho sap perquè els consellers que proposa Sumar o que proposa el PSOE estaven a favor, diguem-ne, que no hi hagués ni tan sols cap esment, més enllà de les negociades ja amb el BBVA, doncs, bueno, va decidir prendre aquesta decisió. A partir d'aquí, potser, és una mica complicada explicar si la compares, evidentment, amb la posició forta que ha tingut Junts en tot aquest temps.
Al sí, sí, estem en una societat qüestió. A vegades molt maniquera,
però
no?
Del sí, entendre, diríem.
Sí, sí, estem en una societat molt maniquera del sí o del no, és cert. Però a vegades, però a vegades en política, sí, sí, si dius que no, has de dir que no i explicar-ho bé, que és el que no ha passat en aquest cas.
Bé, veurem. De moment tenim aquest anunci de Pedro Sánchez que farà una consulta a diferents actors de la societat civil i a partir d'aquí veurem si el Consell de Ministres tracta o no aquest tema i si endureix les condicions perquè es pugui fer aquesta OPA, si és que s'acaba fent. Veurem, perquè de moment el que ha fet Pedro Sánchez és guanyar una mica de temps, però insisteixo que té aquest límit de 15 dies i que d'aquests 15 dies no es pot passar. Passen 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida més coses. Per exemple, avui tenim algun petit detall més sobre què va passar avui fa exactament una setmana amb aquella apagada que ens va deixar tots a les fosques.
És possible un dia de partit. Tot és possible a la tornada de les semifinals de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimarts, a partir de les 8, la TDT de l'Inter Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport. El compromís d'MGC Mútua. Fes exercici físic. Redueix el risc de malalties cardiovasculars. Adapta l'exercici a la teva edat i a les teves condicions físiques prèvies. Prevenir és viure millor. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
Ser sempre al capdavant és el que et fa únic, el que et porta a guanyar. Ser segon no és una opció. Nou Cupra Terramar híbrid des de 34.500 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraofficial.es.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella! De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Catalunya migdia.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa.
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i gaudeix de protecció a la carretera, en viatge i a la llar per tota la família. RAC. I som per ajudar.
Sabies que a Cotet han arribat els audiòfons d'última tecnologia amb intel·ligència artificial? Jo hi he anat i me'ls financen sense complicacions. Ara tinc l'audiòfon més avançat del mercat per 62 euros al mes. Cotet. 50 anys connectant generacions. 50 anys cuidant la teva salut auditiva.
Renovar King Africa perquè canti balades? Val més que renovis la nevera amb el Renove de MediaMarkt amb un Combi No Frost Higher de 2 metres d'alçada i classificació energètica E per 499 euros.
Hazte un Renove!
MediaMarkt.
El Desconcert 2025 arriba a Barcelona. Aquest dimarts 6 de maig, des de la Sala Apolo, Detallets, Lil Dami, El Petit de Calarín, Triquell, Joan Miquel Oliver, Dan Peralbo i El Comboi, Mama Duixa, Saxeni, Fades, Wineta, Maria Hein, Al·lèrgiques al Pol·len, Remei de Cala Fresca, La Maria i fins un total de 27 artistes. Segueix la festa més boja de l'escena musical catalana a ICAT i a la plataforma 3CAT. El 6 de maig, a partir de les 9 del vespre.
Amb la col·laboració de Cocteleo de Frick Ràbic i la Diputació de Barcelona.
7 casos reals de crims en què l'hora de la veritat marcarà un punt de no retorn per cada un dels implicats. El llibre L'hora de la veritat, amb Carles Porta. Disponible a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Arriba al Liceu la Sonàmbula de Bellini. Descobreix la joia lírica del bel canto amb les veus de Nadine Sierra i Xavier Anduaga. Del 16 d'abril al 8 de maig. Entrades a liceu.cat.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A l'Espai Gironès celebrem 20 anys repartint 2.000 regals, smartphones, tauletes, auriculars, targetes, regal, entrades de cinema i molts premis més. Vine a bufar les espelmes i prova sort.
Del 5 al 24 de maig, vine a celebrar els 20 anys de l'Espai Gironès.
Més info a espaigironès.com. 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 4. Si no ho heu notat, avui fa una setmana de la gran apagada elèctrica i encara no sabem exactament què és el que va causar aquella apagada. Avui la ministra per la Transició Ecològica, Sara Aguesen, ha revelat que la xarxa elèctrica va patir un tercer incident 19 segons abans de l'apagada. Diem tercer perquè fins ara en sabíem dos. Aquest és una mica anterior, tot just 19 segons, perquè els altres van trigar 5 segons abans de l'apagada. La xarxa va aguantar aquella primera apagada, però les dues posteriors ja van paralitzar la xarxa. La ministra també ha explicat que les elèctriques mai els van avisar que una cosa així podria passar i ha avançat que podrien trigar mesos a saber-ne tots els motius. Pedro Sánchez també s'ha compromès avui a anar fins al final amb la investigació del que va passar.
Desde el primer momento lo que hizo el gobierno ha sido trabajar con prudencia y también con rigor para esclarecer las causas del incidente. Y por tanto, quisiera manifestar que nuestra voluntad es firme. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente.
No sé si considero normal o no, perquè de teories ja n'hi ha hagut, i sabem què és el que ho va provocar, és a dir, aquestes alteracions a la xarxa, tres en els 20 segons abans de l'apagada, però no sabem què és el que va provocar aquestes alteracions. I aquí hi ha el gran dubte, i no sé si mai ho traurem l'aigua clara. Tothom diu que sí, però no sé quan.
Jo, amb aquest tema, tinc moltes reserves perquè no hi entenc, no sóc experta en això, no sé si és normal o no.
Nosaltres que
en
sabem tant. Molt d'això.
No, Òscar, però vull dir...
Ho dic en el sentit aquest de que hi ha tanta exigència en saber ja les causes que no sé si és el més encertat. El que crec que no és el més encertat és que el govern espanyol vagi sortint a dir coses noves sense tenir aquest informe complet sobre les causes i realment el que va passar. Jo crec que el que s'hauria d'exigir als responsables públics, sobretot aquesta setmana en les que hi haurà una compareixença d'Illa de a la tarda i una de Sánchez al Congrés dimecres, és que ens es puguin explicar, mentre no saben les causes, què és el que estan fent, ja no només perquè no torni a passar, sinó per si passa, com es gestiona millor. Jo crec que aquesta part de l'anàlisi es pot fer des de fa una setmana. No cal esperar més temps. En el cas del govern català, el que sabem és això, que de moment intentaran veure si és viable allargar la vida útil dels generadors amb el tema del gasoil fins a 48 hores a les infraestructures estratègiques. Ja tenen fet aquest decret per requisar combustible en el cas que acabi sent necessari amb una nova apagada. I després es tindrà aquesta xarxa que es diu Rescat, que és la que funciona en el cas de les telecomunicacions, a tots els membres del govern, als alts càrrecs i també els presidents dels grups parlamentaris, que crec que és una idea d'entrada bona. Ara bé, això s'hauria d'explicar públicament i crec que és el que s'ha d'exigir ara mateix i sobretot també per part dels partits de l'oposició, ja no és entrar tant en el que va passar, perquè això no ho sabem, sinó en què fem si torna a passar.
Sí, perquè el problema, mentre no sabem què va passar, que poden ser mesos, potser, perquè igual que la Júlia no, la immensa majoria de tertulians no som experts, al contrari, sempre es truquen a gent experta, per tant, aquí no hi podem entrar-hi, és que mentre no saben aquestes causes, la gent o els usuaris pensen, doncs pot tornar a passar. Pot tornar a passar. Com ens podem tornar a preparar perquè no hi hagi una situació com aquesta?
Comprant una ràdio piles, per començar.
Sí, sí, no, això és cert. Mira, jo la tenia a casa...
Cap a casa i fer broma, no, ja sé que hi ha coses més importants, no. Però aquesta també va Déu-n'hi-do per sentir-te acompanyat.
Aquesta és molt important.
I tant, i tant.
Sí, però amb piles. Perquè jo,
sí,
tenia,
piles,
jo tenia ràdio i no tenia piles.
Així, com si no en tinguessis.
Exacte,
per tant,
transistor i les piles.
Tantes bromes que vam fer del kit aquest d'emergència de la Unió Europea i ens hagués anat molt bé a tots.
Aigua en tenia, jo. Aigua, sí. Ara m'has tret el fil. No, el que dèiem, del tema de les causes, no? Evidentment, mentre no se saben aquestes causes, doncs s'han d'anar fent què pots fer perquè no torni a passar. Però és també el que deia la Júlia, o sigui, el govern espanyol avui mateix diu que 19 segons abans de la famosa apagada va haver-hi una altra alteració, anava a dir mini apagada, una alteració que podria estar, per tant, ens van passant la investigació a fases. I després continuen sense descartar el tema del ciberatac. De moment està allà, les elèctriques van descartar, Pedro Sánchez no. A part, no és baladí que demà, la compareixença de Pedro Sánchez, que s'havia de parlar de l'augment de pressupost de defensa, també parli del tema de l'apagada, que no ho relacioni amb un possible ciberatac i, per tant, necessitem més diners per defensa. I, per tant, ens trobem en un bucle, no?, en el qual complicat de sortir, perquè fins i tot amb un d'aquests experts que sentia deia que aquestes investigacions poden durar mesos i no saber exactament què va passar. Sí que estava parlant de l'apagada de fa 20 anys, que és diferent, i que, per tant, ara tenim molts més mitjans per saber-ho. Però aquesta exigència tant del govern català com del govern espanyol de dir què esteu fent perquè no torni a passar, no?, perquè per un ciutadà normal que diguis que se'n va 3 segons, no?, es desconnecta, et quedis sense llum tota la península ibèrica, però que no hi entenem, és complicat de dir, ostres, per tant, no hi ha cap altra alternativa. Recordo, no és el mateix, no?, recordem quan es va haver-hi aquell incendi a la subestació de Heathrow, que també tot l'aeroport es va apagar, i també es va dir el mateix, com és possible que amb un incendi en una simple subestació s'apagui l'aeroport més important d'Europa. Doncs aquí estem exactament igual.
Sí, la veritat, a mi em sembla sorprenent, que una setmana després tinguis tants detalls i no tinguis ni una aproximació, no per nosaltres, sinó pel propi govern, en relació a les causes que van motivar aquesta alteració, diguem-ne, aquestes tres alteracions seguides a la xarxa, no? Jo tendeixo a pensar que la cosa és una mica més prosaica, no? I que al final se'n deriven unes compensacions econòmiques multimilionàries i segurament, doncs, si trobessin la causa, per tant, trobarien el causant. I el causant pot ser un ciberatac, i aleshores seria molt difícil, doncs, establir aquesta responsabilitat econòmica. Ja ho hauria de fer l'Estat, que en definitiva no deixa ser el responsable subsidiari, per dir-ho així. Però si troben una altra causa que està dintre del terreny més domèstic, doncs és possible que aquí se'n derivi un tipus de batalla legal forta en relació a les compensacions econòmiques. Perquè, si no, em costa entendre, perquè al final no hi pot haver tantes causes, no?, que motivi una cosa d'aquestes. I fins i tot dintre del seu propi mapa de riscos, no?, aquestes amenaces deuen estar molt taxades. Pot passar això, pot passar això, pot passar i pot passar això. I després pot haver algun escenari imprevist, o dic que no. Però, en general, quan estem parlant d'infraestructures tan crítiques, tota la qüestió, diguem-ne, de riscos i d'emergències està més que taxada. Més que taxada. Per tant, no només saben el que els hi passa, sinó quan els hi passa i com els hi pot passar i què és el que pot passar. Com a mínim els escenaris els tenen. Si no han arribat encara una setmana després a cap conclusió clara, vol dir que segurament estan negociant algun tipus de relat, o potser estan pensant això, qui ho entoma econòmicament.
Sí, perquè recordo que al començament, no?, el govern espanyol demanava informació de les elèctriques no els hi donaven, per tant, es anaven passant la pilota. Vull dir que aquí també hi ha una guerra per veure qui és el culpable, entre cometes.
Això, i després que hi ha dos debats que s'estan reobrint, que jo tinc la sensació que com més temps passi sense parlar d'una causa concreta, més s'alimentaran, que és d'una banda les nuclears i el fet de si s'ha de seguir invertint o no i de quina manera amb les renovables, i de l'altra el fet de que Sánchez no va voler descartar el ciberatac, tenint en compte que hi ha una compareixença el dimecres per parlar precisament de l'augment en defensa, cada vegada s'està abonant més aquesta teoria d'intentar vincular una cosa amb l'altra per justificar aquest rearmament, que crec que tampoc seria del tot encertat. És a dir, fins al final hi hem d'arribar tots, hem de saber tots el que va passar. El que passa és que políticament crec que tampoc es pot permetre que això es faci servir en favor d'un o d'un altre interès.
Ens queden 5 minuts abans d'acabar, i deixo'm entrar en un altre tema que s'està produint una mica al matí i una mica a la tarda. I és aquesta comissió del Congrés dels Diputats que investiga l'anomenada Operació Catalunya, la suposada trama policial contra l'independentisme en l'etapa de Mariano Rajoy a la presidència del govern espanyol, i que aquesta tarda escoltarà l'expresident Artur Mas, que ja ha avançat que podria anunciar una querella contra els càrrecs del Ministeri de l'Interior i del Partit Popular per aquells fets. Avui s'ha sabut que Artur Mas va ser la primera víctima de Pegasus a tot Espanya, quan encara era president de la Generalitat. Una anàlisi del laboratori Citizen Lab, que ha avançat RAC1, documenta 32 atacs al mòbil d'Artur Mas entre el 2015 i el 2020, més que cap altre objectiu a tot el món. Abans de l'expresident, ha comparegut aquest matí l'exnúmero 2 del govern de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, que, com els seus predecessors al Partit Popular, ho ha negat tot. Aquests són alguns fragments de la seva intervenció avui a la comissió del Congrés dels Diputats.
Para que le quede determinantemente claro, yo no tengo conocimiento de la existencia de ninguna policía patriótica ni de ninguna operación Cataluña. En mi vida he dado una instrucción de investigar a ningún partido político, ni el suyo, ni el que era, ni a ninguno de sus dirigentes. Mi única guía ha sido defender la Constitución y las leyes. Yo al Centro Nacional de Inteligencia siempre le he dicho que sus actuaciones fueran con arreglo a la Constitución y a las leyes. De juego sucio, nada. Dice usted que era poderosa. Es que era vicepresidenta única. Ahora hay reparto de tareas, pero en aquel momento me correspondía todo a mí. Me tocó ejercer el poder, pero nunca lo disfruté.
Doncs les explicacions, algunes explicacions de Soraya Sáenz de Santa Maria.
Recordem que aquesta senyora és aquella que va dir que Esquerra i Junts no tenien líders perquè los estamos descabezando. No? O que deia que treballaven per liquidar l'independentisme.
El Diplocat en liquidació era, no? Sí, jo recordo que això era en un míting, jo hi era a Girona, sí? Durant la campanya de les eleccions del 17.
Del procés, exacte. Vull dir que, per tant, la credibilitat d'aquesta senyora, ara és el que deies l'Òscar, o el que hem anat veient tots aquests dies, no? Tots tiren pilotes fora, jo no sé res...
Ningú en sabia res. Ningú això s'estava produint, però ningú ho sabia.
I és evident que hi havia una persecució, com hem vist amb Artur Mas, amb tots els altres líders independentistes que se'ls va punxar el telèfon a través de Pegasus, o milers i milers d'altres exemples que van viure durant el procés en fabricació de falses notícies, de fake news o de proves que no existien.
Bueno, aquí poc que compareixis, no? Aquesta tarda, just ara, potser...
Sí, a les 4, no?
A les 4, el president Mas, durant 5 anys, l'han estat espiant a través d'un sistema, no? El Pegasus, que només adquireixen els estats.
Sistema israelí.
No? Uh-huh. Per tant, home, qui era el responsable en aquesta matèria de l'estat en el temps que comencen, evidentment, aquests espionatges que estan acreditats a través de Citizen Lab? Doncs ella. A partir d'aquí és igual, perquè com que ho neguen tot, perquè segurament només faltaria, no? I a més, no és que ho neguin perquè des de l'estratègia ho han de negar, és que ho neguen perquè jo crec que és l'aplicació del sentit aquest de la impunitat.
És que s'ho creuen.
Ja està. I com que això està al servei de la defensa de la unitat d'Espanya, això és sagrat, val tot. I no passa res. I si aquí s'ha de sacrificar la legalitat, es sacrifica. Si aquí s'ha de sacrificar el que sigui, es sacrifica. I ja està. I jo auguro que això tindrà un recorregut molt escàs, més enllà del que puguin fer, perquè al final això no és simplement una decisió política que pren una persona. L'ha pres un sistema i potser es concentra en ella, però l'ha pres un sistema on hi ha més elements, des de la policia, la judicatura, part de la judicatura, i per tant crec que això, desgraciadament, doncs només diu que Espanya, per molt que diguin, no és una democràcia plena.
De fet, avui la intervenció de Soraya Sáenz de Santa Maria va molt a la línia també del que està passant a nivell judicial. A nivell judicial, l'única imputació que hi ha, i veurem com acaba, per aquesta investigació a través de Pegasus, és la que va fer l'expresident Pere Aragonès, i està imputada la Paz Esteban, que era la directora del CNI, no? Més enllà d'això, la resta, i vinculat ja directament amb Operació Catalunya, no hi ha res. Tot s'arxiva. S'arxiva ja abans de que s'estudiï, no? Crec que precisament per aquest, entre cometes, aval judicial de forma indirecta, ella es pot permetre venir avui a dir jo no sabia res, no em feia ni falta fer-ho així, perquè hi ha hagut un moment en el que he insinuat perquè jo havia de crear una policia patriòtica si ja vaig poder aplicar el 155 i, per tant, suspendre l'autonomia catalana. No em feia falta fer aquesta guerra bruta. I igual que va fer Cospedal, igual que va fer Sánchez Camacho, jo tinc la sensació que aquesta comissió no servirà per esclarir absolutament res, perquè no hi ha cap voluntat, en aquest cas pel govern del PP i pels càrrecs del PP, de que així sigui. I com que judicialment tampoc té un recorregut, encara més, encara menys necessitat tenen d'explicar qualsevol cosa.
Jo, cada vegada que hi ha una comissió d'investigació, sempre penso el mateix. És a dir, ens passem mesos demanant una comissió d'investigació perquè hi hagi transparència, per saber què és el que va passar, perquè s'hagin de donar explicacions, perquè és una eina que té el sistema democràtic per tal de, això, que hi hagi transparència i que tothom hagi de respondre per allò que es fa. I cada vegada que hem tingut una comissió d'investigació, tant al Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya com a altres institucions, al final, escolta'm, els protagonistes passen per allà quan hi passen, que moltes ni tan sols hi van, no els hi suposa cap tràngol, responen el que els hi sembla o no responen directament, i acabem les comissions d'investigació sense tenir gaires més certeses de les que teníem prèviament. I per tant, un pensa, home, d'això que ja entenc que és una eina que és importantíssima per la transparència,
però el
rendiment, no serveix de gaire
el rendiment
res.
Que en traiem, és que no recordo ara mateix una comissió d'investigació que diguis un dia, aquesta sí que ha servit,
serveixen...
perquè hem posat negre sobre blanc tot el que ha passat en aquest tema.
Unes conclusions polítiques que es voten en el ple, en el qual pot haver-hi...
No obliguen a res.
No, que pot haver-hi una reprovació cap a un personatge, que recordem que una reprovació no vol dir dimissió, encara que sigui del govern en aquests moments, i que, per tant, l'únic que serveix és per fer segurament xup-xup polític. Vull dir, és el que deies, Òscar, ho hem vist en milers de comissions. Aquí...
Això no vol dir que digui que no se n'hagin de fer,
no.
Perquè, clar, llavors, escolta'm, fem molta arquia i no cal donar explicacions als dirigents, que facin el que vulguin i llestos. No, ja està bé que hagin de... Ara, la sensació de pobresa i que se'n surten d'una manera molt fàcil, tant els uns com els altres, eh?
I alguns cops no estan obligats ni a anar-hi. Aquí el Comissió del Parlament s'ha citat a diversa gent que ja hi havia hagut una operació a Catalunya en el qual se citaven dirigents del PP o del govern espanyol i no venien, i no passava res. No estaven obligats per llei.
La intenció una mica dels grups amb aquesta comissió és ja ser una mena de propaganda electoral, allargar aquesta comissió al màxim fins que hi hagi eleccions i que, per tant, tots aquests talls de vídeo que puguin fer ja no els diputats o qui comparegui, sinó els propis diputats directament amb les seves preguntes, no?
Sí, sí.
És a dir, al final es fa aquest tall de vídeo i es
això
pot fer o no
rufiant, ho
viral.
Fa molt, per exemple, això.
Però més enllà d'això, d'aquesta confrontació i pim-pam-pum, crec que també és poc útil. Ara bé, jo sí que estic d'acord en que sí que s'haurien de mantenir. El problema és com les blindes, sense que sigui un judici paral·lel, tenint en compte que a nivell judicial no s'està investigant, no? Aquí és una mica aquesta dicotomia entre les funcions que hauria de tenir cadascú.
Jo és que en aquest cas crec que tothom està al cap del carrer de com són les coses. Vull dir, no crec que aquesta comissió generi cap element de novetat, però sí que és una certa victòria política que se'n pugui parlar. Per què? Perquè al final, si són immunes, són impunes i tot el que hem dit, però han de passar per allà. I tampoc és plat del seu gust, perquè en definitiva, com que estan convençuts del que han fet, de la raó profunda, la raó política, aquesta raó d'estat, doncs els hi fa, i de fet jo estic convençut que els hi encantaria, no?, com aquella política, aquella pel·lícula del Tom Cruise, no?, que interrogava aquell general, no?, que en fons està, tenen unes ganes boges de dir ho hem fet perquè sí, perquè això és en defensa d'Espanya i ho faríem mil vegades més, no? El passat no ho diran perquè no són tontos, saben perfectament que seria un lío gros.
Ja van veure la pel·lícula i veuen que això és una gran
equivocació.
Però en definitiva jo crec que tothom que més o menys pot seguir això sap que el que estan dient, el que s'està dient és veritat, més enllà que ells ho neguin. Ara, els passarà factura curt, a mig, a llarg termini, jo crec que això... Perdoneu, és una mica com la diabetes. Sembla que no fa mal, però per dintre...
La malaltia silenciosa.
Exacte, i per tant, això va corcant el sistema. Perquè el sistema, al final, va assumir una sèrie de coses...
Està molt corcat, eh?, i no ha caigut encara.
Sí, bueno, però perquè les coses...
Ja caurà.
Perquè les
coses, sí, el problema és si d'això s'han beneficiat l'extrema dreta.
Bueno, però...
Aquest és el problema.
Però, en tot cas, aquest és un efecte col·lateral no desitjat, segurament, no? Però, en definitiva, és fruit o causa de la incapacitat del propi sistema de generar elements, diguem-ne, de transparència o de retiment de comptes adequats en funció de les coses que es fan i que no estan dintre de la llei.
Bé, doncs veurem aquesta tarda el president Artur Mas, que ja ha anunciat que fins i tot avui mateix podria anunciar una querella contra exdirigents del Partit Popular i del Ministeri després de tot el que s'ha anat sabent sobre l'espionatge al seu telèfon personal. Júlia Reguer, Miquel Àngel Escobar, Marc Bataller, gràcies a tots tres.
Bona tarda.
Ara el Marc seguirà intentant fer entendre la Júlia com d'important és els partits que el Barça té aquesta setmana, quines hores es juga i per què ha d'estar pendent de l'un i de l'altre.
Sí, perquè no sabe ni l'hora.
Li entra per una oïda i li surt per
l'altre. Sí, sí, però, bé, però bueno, si a ell li serveix explicar-m'ho, jo
explicant, ara però que tinc a fer-ho fred.
Hi ha algú que no estigui dintre de la majoria, diríem.
Convido't un cafè, Júlia, per explicar-t'ho.
Doncs tu ho ves provant, però jo t'auguro poc èxit. Nosaltres ho deixem aquí, queden 3 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat, el butlletí horari amb l'última hora i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i companyia. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya Migdia amb Òscar Fernández. Catalunya Ràdio.
Avui no és el meu dia. No em sona el despertador, perdo el bus i ara l'ordinador ni engega.
I què faràs?
Doncs baixar al bar i prendre'm un Colacao. Amb els seus grumolls...
Ja ho saps, acosta't al bar i demana el teu Colacao.
Em sembla que ja ho tenim tot per la Revetlla. Coca de Sant Joan.
Encarregada.
Llenya per la foguera.
20 quilos.
Volkswagen T-Roc.
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Parlem al cim de la muntanya amb cobertura.
Parlem a la màxima velocitat.
Parlem per fer créixer petits i grans negocis.
Nosaltres parlem amb fibra i mòbil per només 32 euros.
Parlem Telecom, la teva operadora. Truca al 1713. Nosaltres parlem.
Renovar King Africa perquè canti balades? Vol més que renovis la tele amb el Renove de MediaMarkt i t'estalvis 300 euros en un Neo QLED Samsung de 75 polzades 4K i barra de so de regal per 1.399 euros.
Hazte un Renove!
MediaMarkt.
Vine a celebrar els 10 dies Nissan també al Saló de l'Automòbil. La mobilitat del futur t'espera avui, amb ofertes exclusives i els nostres models innovadors, com el nou Nissan Qashqai e-Power i el Nissan Ariya, 100% elèctric. Descobreix disseny i tecnologia amb fins a 10 anys de garantia. Xarxa Nissan de Barcelona. No t'ho perdis.
Les dones i els dies, un programa que et rejoveneix les idees.
Les dones, jo veig que, esclar, vivim d'una manera tan diferent de les nostres mares i les nostres àvies que ens estem inventant i bueno, hi ha gent que s'enamora o es casa a partir de 70 anys o que, doncs, agafa afició a ballar o a fer o altres coses, eh? O descobreix una altra via per la seva vida. I és que ens estem inventant una nova manera d'aquesta tercera edat que ja no és envellir.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Si no existíssim, ens hauríem d'inventar.
Aquest dilluns a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui a partir de 3 quarts de 9, Girona-Mallorca.
Els gironins estan obligats a guanyar per mantenir-se allunyats de la zona de descens.
Avui a partir de 3 quarts de 9, Girona-Mallorca.
Una transmissió del Tot Gira, amb David Clopés al capdavant i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
Catalunya migdia.